última hora informativa, l'actualitat del dia.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
La ministra de Foment, Ana Pastor, ha afirmat que el ferri serà remolcat. El ferri que es va incendiar ahir a la Mediterrània entre Palma i València serà remolcat cap a la costa del port on hi hagi menys risc per al transport. Mentrestant, els tècnics de salvament marítim han entrat aquesta tarda al Sorrento, aquest és el nom del vaixell, per avaluar els danys causats per l'incendi declarat ahir al migdia i que, recordem-ho, va obligar a evacuar els més de 150 passatgers que havien sortit de Mallorca. A hores d'ara, el foc, que havia començat a les bodegues del ferri, està controlat però no extingit. Per ara no s'han detectat fuites, però encara no es pot assegurar que no acabi enfonsant-se aquest vaixell. També recordem que el BBVA tancarà el 20% de les oficines de Catalunya Caixa un cop ha absorbit l'entitat bancària catalana. Això vol dir que tancaran unes 250 oficines i es quedaran sense feina, segons les previsions, més de 940 persones. En plana política, el president Artur Mas ha acceptat avui convocar un ple monogràfic al Parlament sobre salut. Davant les crítiques arran de les noves detencions, ahir dimarts, en relació amb el cas Innova, a Reus i a les comarques de Tarragona, Mas ha acceptat convocar aquest ple que també hi havia demanat Esquerra. I ha anat més enllà, ha reptat el portaveu d'Iniciativa a impulsar que en aquest ple es parli específicament del cas. Ha dit fins i tot que el govern català en té moltes ganes perquè hi ha moltes decisions del govern tripartit que són dubtoses i que tenen a veure també amb aquest cas Innova. I l'Eurocambra fa avui una sessió monogràfica sobre la immigració al Mediterrani. Un acord entre populars i socialdemòcrates permetrà probablement que s'assigni una resolució que exigirà als països membres de la Unió que assumeixin una quota de refugiats. En el discurs d'obertura aquest matí, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, s'ha mostrat molt crític amb els executius europeus perquè, segons ha dit, han tingut una escassa reacció davant la tragèdia de les últimes setmanes. I aquest matí ha aterrat a Torrejón de Ardoz, a Madrid, l'avió Airbus 310 de les Forces Armades que ha evacuat els primers 44 espanyols del Nepal. En el vol venia també el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo. Encara hi ha un centenar d'espanyols no localitzats al Nepal, on la situació és caòtica. Passen 2 minuts de les 8. Tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a les 9? A bàsquet al dia?
Doncs hem de parlar del partit de demà, pendent de la 29a jornada de la Lliga Endesa, que jugarà el Barça al Palau davant del Obradoiro. Escoltarem a Edwin Jackson, també a Tibor Place, i parlarem amb Oriol Junyent, ex del Barça i de l'Obradoiro, que fa una setmana anunciava la seva retirada. I també pendents de l'Aleport, playoff, perquè a partir de 8:45, en una mitja hora més o menys, comença el Lleida-Palma.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé el programa, gràcies.
Fins demà.
Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Ara us deixem amb el programa de salut mental i creixement personal de Cap i de Nou, amb l'Oriol Casals i el seu equip, i us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Si tens mòbil Android, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la. Dijous 30 d'abril, l'Església Barroca de la Pietat de Vic acollirà un nou concert de l'11è Festival BBVA de Música Religiosa. En aquesta ocasió, gaudirem de l'Stabat Mater de Pergolesi a càrrec del Cor Infantil Amics de la Unió, un dels millors cors de veus blanques d'Europa. Més informació a l'atlantidavic.cat. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. En un moment en el que sentim a parlar de fets tan tràgics i que fan patir molt, molt i molt a les persones, en aquests moments, doncs, aquests dies ressonen dins nostre tragèdies com la del terratrèmol del Nepal, el naufragi de Lampedusa o l'estavellament de l'avió de Germanwings. Doncs en aquests moments sorgeix també, per un altre costat, un crit de donar resposta a aquestes realitats. Sorgeix la solidaritat. Hi ha organitzacions que destinen les seves energies a la construcció d'estructures que canalitzin aquesta solidaritat. El que passa que moltes vegades després passa el temps i l'impacte d'aquestes notícies perd força i qui se'n recorda al cap d'uns anys de les persones afectades per aquests fets? Hi ha també, però, moltes històries amagades de persones que en un moment determinat es comprometen amb una altra persona o amb una altra família per, a partir del vincle que genera, viure una solidaritat de tu a tu, una solidaritat que transforma. D'això parlem avui al De cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Parlem, doncs, avui de solidaritat de tu a tu. Ens preguntem, la solidaritat ens transforma? I ho farem amb les persones que avui ens acompanyen. Avui ens acompanya la Rosa Maria Pascual Sallent, és mestra i escriptora, i ha acollit durant anys a casa seva els fills i la mare d'una família ucraïnesa que va patir la tragèdia de Txernòbil del 1986. Ara ha novel·lat aquesta experiència amb personatges ficticis en el llibre On vas, Irina? Ens parlarà d'això la Rosa Maria Pascual, però també tenim aquí l'Esteve Pujol. Benvingut, Déu vos guard, Esteve.
Déu vos guard,
Esteve. Déu vos guard. I tenim el Jordi Casado, que ens acompanya també un dia més.
Ben retrobats aquí, novament.
Life, ben retrobats.
Sí, senyor.
I un altre Jordi, el Jordi Carretero, des del control de so. Amb tots ells, comencem un dia més De cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Coneguem la veu, hem sentit la rialla. Hem sentit la rialla, però ara coneixerem la veu de la nostra convidada d'avui, la Rosa Maria Pascual Sallent. Veiem fa un moment que és mestra. De fet, porta ja 30 anys fent de mestra i també ha escrit
una miqueta més.
Una miqueta més. 30 i més, eh?
Sí, sí.
30 i tants anys fent de mestra i és, a més, escriptora. Ha acollit, dèiem, fa durant uns anys els fills i la mare d'una família ucraïnesa que va patir la tragèdia de Txernòbil del 1986. I ara aquesta experiència ella mateixa l'ha novel·lat amb personatges ficticis en el llibre On vas, Irina? Un llibre de l'editorial Gregal que en aquests moments tenim aquí a les nostres mans. Rosa Maria, benvinguda al nostre programa.
Benvinguts. Bueno, en realitat va ser... Aquesta família és conseqüència, no és que vagin viure d'una manera directa, bueno, al 1986, la tragèdia de Txernòbil. Són fills d'aquesta conseqüència. Els primers anys, quan va haver-hi l'accident, i van haver-hi molts casos de morts. Jo ara vaig explicant la novel·la per diferents biblioteques i m'han explicat que d'un avió sencer que va venir cap al 1988, l'any següent només van poder tornar a acollir dos nens. O sigui que al principi les leucèmies eren enormement grans. La radiació té uns efectes per segles, no? Però, clar, els efectes que hi van haver-hi directes van ser molt, molt grossos. Uh-huh. I més perquè els van avisar tard i es va... la zona que es va deixar irradiada és molt gran, és d'uns 30 quilòmetres de radi.
30 quilòmetres de radi. Sí. Això vostè té calculat que si fos una part de Catalunya seria ben bé dos o tres comarques, em sembla, oi?
Sí, sí, sí. És el PR2, no? 30 uh-huh. per el 30 al quadrat per el 314. En realitat representa el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat i una part de l'Osona.
Tot això?
Zona és la zona que no se'ls permet entrar-hi, no sé que sigui amb un permís especial, o no sé que es vagi encara a cuidar-se del reactor que va explotar i que continua emetent energia i que se l'està tapant amb un sarcòfag. O sigui, fa 29 anys va fer aquest diumenge i uh-huh. encara s'està construint aquest... però ja fa anys que s'està construint aquest sarcòfag, encara no el tenen acabat de fer. En realitat va estar en perill més d'un any perquè amb les nevades tan fortes que hi ha, a vegades les estructures poden ballar i poden caure a sobre. O sigui, un cop s'ha començat una radiació d'aquests, un cop s'ha trencat el reactor, diguéssim, a la zona on es fan les explosions de... són els neutrons que van emetent a dintre de cada una d'aquestes partícules. Si no es frena a temps, que sempre hi ha d'haver unes frenades, doncs això, en el cas d'una explosió, continua emetent. I s'ha de tapar i continuar.
I 30 anys després encara estem així amb aquest tema.
Sí, o sigui, fa 29 anys, 30 anys després, o sigui, no hi ha tanta gent afectada, però continua sent una zona perillosa.
On vas, Irina, el llibre que vostè ha novel·lat? És la història d'una nena que creix en un món marcat per la tragèdia de Txernòbil. En aquest cas, l'explosió nuclear va deixar la família en una situació molt precària, però aquesta nena, en aquesta història, en aquest relat, compta amb l'ajuda d'una associació que acull famílies ucraïneses a Catalunya durant els mesos d'estiu. I ella coneix l'Esperança, que serà la seva mare d'acollida, i amb qui mantindrà una relació d'amistat que les unirà profundament. Una mica autobiogràfic.
Sí, bé, en realitat... jo voldria explicar una miqueta que això que dieu, que és veritat que ens bombardegen amb males notícies, que ens entretenen i ens manipulen cap on volen dirigir els seus negocis moltes vegades, i per sort sempre he valorat el temps com si fos un tresor que un dia hauré de portar als comptes. Uh-huh. Les notícies flash rarament les llegeixo o escolto.
Si vostè ha pres la decisió de dir aquestes notícies flash...
No tinc temps, moltes vegades. Uh-huh. Tinc un amic de 90 anys que ve al meu taller d'escriptura, que és el Miquel Alabau, per si ens sent, que compra diferents diaris i al final de la setmana me'ls porta tots marcats amb asterisc.
Ah, diu, això és el que t'has de llegir.
Exactament.
Està bé, estaria bé que tinguéssim una persona que ens seleccionés, també, que ens seleccionés la informació.
Això és un dels secrets de tenir temps. Té molt bon criteri i dels seleccionats els llegeixo tots. En canvi, sí que m'agrada llegir assaig i pensar. D'adolescent, m'escrivia amb un dominic que començava les cartes dient-me la meva petita filòsof, i em va aficionar als assaigs. Per aquesta època, em van seleccionar un cartell del Domun on vaig escriure dins una vinyeta «Tinc més necessitat jo de donar que ell de rebre», sobre una imatge d'una nena de pell blanca i ben vestida al costat d'un noi de pell fosca i famolenc. Des de llavors, no sé si les paraules que vaig escriure en aquell moment me les creia o ho vaig fer per fer-me escoltar una mica per les monges, però en realitat em van anar fent aquestes paraules, em van anar treballant en mi per dins.
Van anar ressonant aquesta frase més necessitat de donar que no pas de rebre.
Sí, i a més també ho havia vist molt això a casa. Uh-huh. A casa amb la meva mare havíem anat, ella era mestra... i per aconseguir més punts anàvem a parar a diferents pobles rurals i sempre tenia una olla al foc que a vegades rebaixàvem des amb els calamàstecs a baix perquè vingués. Ara deien que era un d'aquests que la guerra havia estat d'això, ara deien que era un altre. Jo sempre tots els veia peluts i malament i em semblava que sempre era el mateix, però sempre hi havia una persona o altra o que dormia al porxo de casa. Sempre vaig veure. Aleshores, quan em vaig casar, que era jove, que teníem 20 anys, no va tardar a passar que en el col·legi on estava es va tancar l'internat i va haver-hi famílies que no els anava bé haver de portar els nens cada dia. I ja els vam tenir a casa com si fossin germans.
Però és una experiència que vostè ja va tenir des de molt petita, ja ho va veure a casa.
Sí,
acollida, en aquest cas...
No vull pas dir que ha sigut una cosa que l'he vista a mar de normal, les meves filles també m'ho han dit. Vull dir que aquest any en continuarem tenint i deu venir això.
Aquest és el nostre punt de partida d'avui.
De cap i de nou. Punt de partida.
I és en aquestes situacions, fa un moment comentàvem a l'inici del programa, doncs aquests dies han tingut lloc aquest terrible terratrèmol al Nepal. Hem sentit fa res tot just unes poques, no sé si arriba setmanes, aquest naufragi de Lampedusa, tota la tragèdia de l'avió dels Germanwings, totes aquestes notícies que ens impacten tant, però que moltes vegades després i ens mouen a reaccionar, a respondre i a fer un gest solidari, però després, amb el temps, potser ens pot passar com això que vostè ens explicava, com aquesta situació de Txernòbil, que ha quedat allà 30 anys enrere i que qui se'n recorda ja, no? Qui se'n recorda i, en canvi, aquests efectes continuen sent. I aquí és on avui voldríem parlar, o en tot cas posar al damunt de la taula aquesta solidaritat que d'alguna manera pren un compromís més directe, més perdurable en el temps i que potser ens ajuda també a transformar-nos a nosaltres. No sé si, Esteve, potser...
Ei, què dius ara?
Així, des de la vessant, a veure, sí. No des de la vessant ni de psicòleg ni d'educador, no. Sinó de la vessant de lingüista, que també la tens.
Em poso la samarreta
de lingüista de quan donaves classes de català. La paraula solidaritat, si la comparéssim, per exemple, amb una actitud de caritat. Avui en dia parlem molt més, s'ha anat convertint la relació d'ajuda, l'hem portat de la caritat cap a la solidaritat. Què vol dir això?
Molt bona. Està bé. Home, a veure, jo crec que la paraula solidaritat és immensament més moderna com a
concepte.
La charitas, charis en grec vol dir gràcia, charis vol dir gràcia, la caritat és estimar per gràcia, estimar pel bé de l'altre. O sigui, els grecs parlaven del amor de eros, en el qual eròtica, en el qual jo em beneficio d'aquest amor. No és dolent. En canvi, la charitas, la caritat, és la que, en principi, busca el benefici de l'altre. Dient que és un amor, a veure, eminentment cristià, eminentment altruista, eminentment... I la solidaritat, clar, la solidaritat ve de sòlid, de formar una unitat, de sentir-se unit a l'altre. Clar, jo sóc solidari quan em solidifico, no? M'uneixo amb l'altre. Jo després, si m'ho deixes dir, Oriol, perquè sempre em talles, al final sí que, si vols, parlaré una mica allò de l'empatia, la simpatia, la compassió...
De totes les paties.
Totes les paties, exactament. No les patilles, no. Les paties... Que podria... Però jo crec que la distinció fonamental és aquesta, no?
O sigui, en tot cas...
A veure, la caritat sí que després, per efecte, diríem, sociològic, sí que ha agafat un sentit paternalista.
Aquí
és on el pobre ens demanava caritat, una caritat per l'amor de Déu. Pam, i li dones un cert... Ai, ens el traiem de sobre. Que llavors caritat va arribar a ser... sinònim del moina. Allò que em sobra, te'n dono una mica. Llavors, la paraula caritat, en aquests moments, si no s'entén en el sentit fort d'estimació,
per fer
feliç l'altre, pel bé de l'altre, clar, té un sentit una mica passat de la caritat, clar,
de desigualtat, no? Això, de dir, jo sóc el que dono i tu ets el que reps. Per tant, a mi em situo en una situació doncs, de més poder, d'alguna manera, davant teu, no?
Demanar una caritat per amor de Déu. Faci'm el favor. Caritat volia dir uns diners d'almoina, tu, i s'ha acabat. Clar, i aquest és un sentit molt reduccionista de la caritat.
Avui, doncs, parlem de solidaritat i vostè, Rosa Maria, ja ho dic bé, Rosa Maria, en un cert moment va decidir, davant d'aquesta situació d'Ucraïna, de la gent doncs, que, que estava patint les conseqüències d'aquella tragèdia de Txernòbil, va decidir que acolliria a casa seva un infant als mesos d'estiu. Com va anar això?
No és ben bé...
Com va anar? Expliqui'ns-ho vostè.
De la mateixa manera que deia, doncs, que a vegades hi havia nens, doncs, que tenien la família desestructurada o que passava una desgràcia o alguna cosa i acabaven venint a passar temporades a casa, que això m'ha passat fent de mestra moltes vegades. Te'ls estimes tant els nanos que passen tantes hores amb tu que és molt fàcil. A vegades els coneixes més que les teves filles perquè les hores diurnes i de joc estan amb tu. Aleshores, ja teníem les filles grans quan... ja estaven casades, estaven independitzades, podríem dir.
Uh-huh. I ja volaven.
Em va venir una veïna dient-me que podria ajudar els nens aquests de Txernòbil perquè venien i no sabien català. I aleshores, doncs, a veure si m'agradaria col·laborar amb una ONG, que ara ja no existeix, que estava a Granollers, i vaig pensar que sí. No? Havíem començat a fer un viatge a Dinamarca, havíem tornat i ja anàvem amb la caravana que ens sobrava perquè sempre havia anat plena de canalla i anàvem tots dos sols i vaig començar amb aquesta altra aventura. I dins d'aquesta aventura, doncs, vaig ensenyar català amb una nena que quan va acabar l'estiu, doncs, va escriure una carta preciosa i que resumeix molt el que demanen aquests nens que venen d'Ucraïna. Si voleu, us la llegeixo.
Sí, una frase, un trosset petit, el que sigui com, més significatiu.
Com vulgueu, va.
La té per aquí?
Em talleu quan d'això... Sí,
és que volem sentir moltes coses, a veure si ens doni temps
està,
a tot.
Està en el llibre. Quan es va acabar l'estiu, aquesta nena va escriure. Jo sóc la Irina, que he vingut de l'Ucraïna. Uh-huh. No he vingut de vacances, he vingut aquí per fer salut. El meu poble està molt a prop de Txernòbil i té encara molta radioactivitat de l'explosió que hi va haver. Estic molt contenta d'haver conegut tota aquesta gent de Catalunya que m'han obert les portes de casa seva, em duen al metge i miren com estic. També perquè he conegut aquesta mestra tan bona que m'ha ensenyat el català i em puc explicar. Les anàlisis de quan me'n vaig són millors de les de quan vaig arribar. Diuen que gràcies a això se'm podrà allargar la vida. Cada cop que m'ho diuen se'm trenca el cor, perquè el meu germà, que és un any més gran que jo, mai no ha pogut venir, ja que cap família no l'ha reclamat. És un nen bo i normal com jo, però l'associació només paga un viatge per família. I es podria anar allargar, però queda...
Tot això ho va escriure ella al final de la...
Sí, tinc la seva lletra transformada del ciríl·lic ja en el nostre d'això, perquè no és tan sols que han d'aprendre un idioma, sinó un codi. I aleshores, doncs, tinc la carta que ja havia pres, havia fet les lletres amagades, en realitat.
Lletres amagades és un llibre dels meus llibres didàctics que ha fet la Rosa Maria Pasqual. Sí. Lletres amagades són uns llibres per aprendre, dir que en té d'altres de llibres.
Clar, vostè tenia una llarga experiència ja ensenyant a llegir el...
Sí, m'havia dedicat a fer una sèrie de contes on hi havia unes imatges i dintre hi havia com un joc on te buscaven. I el que és curiós és que en la lletra R, després n'he tingut d'altres, de nens, no vaig tenir tan sols aquesta, jo... N'he tingut d'altres que han vingut a aprendre català i a la lletra R, molts d'ells hi han amagat un rector. Sí. Jo no sé si és que la forma de la lletra R així fa com el lloc on es posiciona el rector o és que com quan mires els núvols i veus el que tens a dins del cap i ells encara hi tenen, encara que estiguin
consta,
aquí.
Forma part de la seva... De les seves imatges, no?
I els jocs amb ells moltes vegades van apagar foc.
Com es deia aquesta nena?
Aquesta nena es deia Nàdia, però Nàdia. En la meva novel·la hi surt una Nàdia que no hi té res que veure amb la meva. I surt Nàdia precisament perquè vol dir esperança, eh?
I la Nàdia, quantes vegades va venir?
La Nàdia va venir tots els estius. Ara fa dos estius que no ve. O sigui, des dels 11 anys, traiem en el 2015 11 anys, i 2004 o així, doncs ha estat venint. I ha estat aquests dos estius últims no va venir. I ara tornarà a venir. Ha estat jo...
Ara té quants anys té?
23.
23. I, a més, després també ha vingut alguns altres...
O sigui, el seu germà, l'any següent, després d'aquesta carta, doncs tots ens vam volcar i vam dir, Nàdia, no et preocupis.
No pot ser,
perquè, segons ella deia, és que en les associacions demanen més nenes que no pas nens. Les nenes solen ser més tranquil·les. Els nens què fan, aquests nens tan esbojarrats d'Ucraïna que fan o que els donen la gana?
Els d'Ucraïna, sí.
Els d'Ucraïna, sí.
Els d'aquí no.
Sí, això, segons ells mateixos, es posen aquesta etiqueta que per això venen més nenes que no pas nens moltes vegades. Perquè, i per això ell havia passat a davant el seu germà, que era més gran, i havia vingut abans, i ella se'n sentia... Com, o sigui, la necessitat primera que havia d'explicar quan fes una carta i quan sapigués el català és aconseguir que el seu germà pogués venir.
El seu germà va venir?
El seu germà l'any següent va venir a casa i ja ens vam quedar amb ella i amb ell. Després ella doncs, va tenir també algunes coses i vam estar un estiu que va venir la mare, però no és que hagi tingut a tots tres molts estius ni d'això. El que sí ha tingut és una comunicació directa amb cartes, amb telèfon o per altres mitjans, perquè també he intentat que aprenguessin el castellà, ja que a casa sempre que aprenien el català, doncs que aprenguessin el castellà, i allà hi ha gent que en saben de castellà, i la veritat és que no et costen gaire pagar unes classes de castellà, i durant tot l'any van aprenent i tens un contacte que no és només durant l'estiu.
I després també vostè va estar allà.
Això va ser el 2007. El 2007, després de diferents estius, de tenir-vos i tot plegat, vam decidir anar-hi. Ja dic, nosaltres amb en Toni ja érem... no teníem nets i no teníem massa feina. Vull dir, no és que és per posar-hi medalles, però sí que teníem... Com jo, més que res, ja hi anava molt preparada, perquè des de que arriben aquests nens, arriben, com que no saben parlar el nostre idioma, arriben amb fotografies d'ells quan eren petits i te les porten barrejades amb la tragèdia de Txernòbil, que els primers anys hi van haver-hi molts casos de nens amb malformacions, nens estranys que t'impacten desagradosament, però més que res, el que menys es veu és que hi ha moltíssimes leucèmies, perquè... Doncs clar, com que els falten les defenses, doncs molts es moren per culpa de càncers d'aquest tipus. I aleshores ells et poden explicar això i et porten fotografies de les úniques que es van poder... que no van quedar irradiades perquè al moment de l'explosió, però també de gent com van apagar el foc, que veus que van en males condicions, que van amb les mascaretes aquestes, que tot plegat... Et volen impactar perquè te n'adonguis que en allà hi va passar alguna cosa.
I que
t'ensenyen...
Acabi la frase.
Que en realitat doncs, t'ensenyen els seus orfenats, els llocs on hi ha quantitat de gent que s'han quedat sense pares, perquè estan doncs, en una manera... que no poden aguantar-ho.
Aquesta ha estat la seva experiència, l'experiència durant 12 anys?
Sí, sí.
12
sí.
anys. Ara veurem què en podem treure d'aquesta experiència.
De cap i de nou, l'objectiu.
El fet d'haver viscut tota aquesta història any rere any, és a dir, evidentment cadascú, amb la solidaritat, cadascú fa fins on te pot i en el moment que pot fa més sí, o fa sí. menys, no? I també són opcions i processos i moments personals. Però, evidentment, no és el mateix en un cert moment doncs, donar un suport econòmic a una entitat perquè faci una feina, el qual està molt bé i, evidentment, és molt necessari, però també... Una acció com la que vostè ha fet durant tots aquests anys, a vostè també li ha portat una vivència que també l'ha enriquit, segurament, no? I això és el que voldríem descobrir. Què li ha portat, quina ha estat, d'alguna manera, la satisfacció o l'aportació que li ha fet aquesta vivència a vostè?
En realitat, crear vincles sempre és una cosa que et beneficia. Fins i tot, vull dir, a vegades dius... Oh, però què passa? Que no es porten així o no es porten així? Però tu vas rumiant i vas veient l'evolució. A vegades, quan tens persones acollides, tens la temptació de demanar-los més que no pas els demanaries en els teus fills. I fer aquesta transformació i aquest canvi de xip és una cosa que és enriquidora, perquè els nens tots tenen dret a ser adolescents, tots tenen dret a tenir el seu orgull i equivocar-se i a fer les seves coses. I poder perdonar, doncs, també és molt bonic i és molt gratificant. Però, ja dic, els vincles que et deixen, jo em continuo escrivint, tinc menys temps perquè ja sóc gran, ja tinc 63 anys, i a mesura d'aquests, però veus que de tant en tant et ve aquell nen que havies tingut quan tenia 12 anys i et diu, la meva tieta no sé què, et diu, ah, bueno, tu em dius la tieta, l'altre et diu la mare, no arribes a ser mai la madrastra d'ells, o sigui que alguna cosa has deixat,
alguna cosa has deixat
de bo amb ells, i que ells m'han deixat anar a mi, sí, perquè jo sempre vull continuar. Si ara en realitat feia 2 anys que no els tenia, és perquè ja considero que són grans, però aquest hivern, amb la guerra i tot plegat, és que no ens podíem comunicar. A vegades es veu que estan temporades que els tallen la corrent, segons quines zones estan molt malament ara. No tenen fins i tot escola, els pobles més petitons, molt mal pagats, i fins ara ja tenien moltes deficiències. Doncs com que no podia parlar-me amb ella, va ser quan em vaig tornar a anar a una nova associació a veure com m'hi comunicaven i tot plegat. I a partir d'aquí, doncs, ara aquest estiu torno a tenir una nena de 7 anys i esperem...
Tornar a començar el procés, un vincle
sí,
nou.
A veure si em torno jove amb aquesta, no? Però...
Vostè ha escollit, en aquest moment del programa, sempre fem una aturada per escoltar una cançó, i avui vostè ens ha triat Roda, del Lluís Llach. Per què aquesta cançó?
En realitat, quan vam triar la portada del llibre On vas, Irene, com tu has resumit, hi ha una noia jove que s'escapa amb un bebè, i que era sigut servint més de reclam que haguessin posat potser una noia jove. A més, les ucraïneses totes tenen fama de guapa, si no s'explicaria que hi hagi tants nois de Catalunya mateix que vagin a Ucraïna a buscar dona. I podíem haver posat això, una noia amb una vespa, un camí nevat, i buscar i anar fins a la llunyania a escapar.
Però
en canvi vam posar la nòria, o sigui, si això va passar el 86, l'1 de maig, si va passar el 26 d'abril de 86, el 1 de maig havien d'estrenar un parc temàtic on hi hauria aquesta nòria, que és una de les coses que encara no ha robat ningú, perquè molta gent, com que hi ha tanta misèria, s'emporta el ferro i s'ho emporta tot encara que estigui contaminat. Els helicòpters i les coses que van caure per rodar en allà, en cosa de 3 anys van desaparèixer tots. Aquests eren ben reciclats, no? Aquesta nòria encara hi és. I un reporter, doncs, hi va anar, es diu Antonio Benítez, hi va anar i la va fotografiar junt amb algunes altres autos de xoc o algunes altres coses que queden de les... A darrere també es veu...
En
realitat...
Dues fotografies més.
Pripyat era un poble petit que es va convertir en una gran ciutat amb milers i milers de persones on vivien ja en blocs de pisos de diversos d'això.
Llavors, aquesta nòria...
Sínia o nòria, sí.
A vostè la fa pensar... a part de que era aquell parc d'atraccions que estaven allà i que no es va poder estrenar, té per vostè també un sentit de la vida gira?
Exactament, per mi té un sentit, o sigui, la novel·la, si no en vaig saber més, no ho sé, però la vaig intentar pensar i la vaig intentar fer des de cada un dels noms i de cada una de les coses, o sigui, l'interrogant, la vida, mort, vida, el gira i no vas enlloc, les estacions de l'any, tot és un cercle, no? I la nòria aquesta, doncs, per mi representava una metàfora llarga, que és una al·legoria que es va allargant i que feia, en mi dintre, també m'agrada molt pintar, encara que tampoc no en sé gaire, però...
Sí que en sap, sí, que té molts quadres. Sí.
Polifacètica, sí. La nostra convidada d'avui.
Sí, m'agradava molt que els nens hi disfrutessin i que d'això i que pintessin, això sí, ells feien meravelles. Doncs combinava amb l'interrogant d'on vas, Irina. O sigui, la nòria ja és un interrogant.
Només l'has d'acabar. Sí, la baixada de la nòria.
A mi em sonava com un poema visual. No?
Doncs aquest poema visual li acabem de posar la part sonora amb aquesta roda, amb aquesta cançó Roda, del Lluís Llach, i continuem parlant en breus instants amb la nostra convidada d'avui, la Rosa Maria Pascual, i amb el Jordi Casado i l'Esteve Pujol. Mm.
del temps, per la força del vent, de les ànimes soles. Gira mentre seguirem demanant a on estem la mateixa resposta, com si no coneguéssim el senyal que ens diu en la mida tan curta, superba i absurda d'aquesta existència. Gira però roda de ter i tinc un amor secret que porta el nom del meu àngel. Gira la roda del temps i en el fràgil vaivé que la vida comporta. Dubtes de si encara vas o si ja només vens en el ball de les ones, com si no fossin clars tots aquests fars que escriuen la mida tan curta que ni és una excusa pel nostre viatge. Gira però roda de temps i tinc un amor secret que porta el nom del meu àngel. Gira la roda del temps i s'acosta silent al moment de les ombres. Sabent la dansa dels morts, farem l'últim esforç pel darrer aprenentatge. I si no fos absurd el més enllà, seuria enrere la finestra mirant el capvespre amb les mans llaçades. Gira però roda i tinc un amor que porta el nom d'un món. Gira la roda del temps per la força del vent de les ànimes soles. Gira mentre seguirem demanant on estem la mateixa resposta. Absurda més enllà, seuria enrere la finestra mirant el capvespre amb les mans llaçades per dir-nos l'últim adéu pel que no hi hagué mai temps mentre deixàvem l'escola. Gira però roda de temps, secret que porta el nom del meu àngel. Àngel, àngel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui a Ràdio Estel, el de cap i de nou, estem parlant en aquests moments de solidaritat tu a tu. La solidaritat ens transforma, ho estem descobrint a partir del testimoni de la Rosa Maria Pascual, que ha estat mestra i que l'experiència que ha tingut d'acollir durant anys els fills i la mare d'una família ucraïnesa que va patir la tragèdia de Txernòbil l'any 1986, aquesta experiència l'ha novel·lat en el llibre On vas, Irina, d'Editorial Gregal. Estem parlant també amb el Jordi Casado, amb l'Esteve Pujol, i després de veure doncs, una mica com va començar aquesta experiència, el que ha portat, anem a veure també com es viu una experiència com aquesta.
De cap i de nou, el com.
Quines accions podem fer per ser solidaris? Podríem segurament triar-ne moltes. Aquesta va ser una mica, doncs, una opció que vostè va prendre en un cert moment. Ara, què cal per viure una experiència com la que vostè ha viscut? Què li diria, d'alguna manera, algú que sentís cridat a fer el mateix que ha fet vostè?
Que no s'ho preguntés masses vegades, perquè si t'ho preguntes moltes vegades, al final, doncs, no les faries, les coses. Igual com tenir un fill, que a vegades es releguen anys i anys, perquè primer ha de ser... És una força d'amor. I ara, aquest any que ja dic que torno a agafar una nena petita de 7 anys, va ser per això, perquè de cop i volta no sabia res dels altres i tenia aquesta necessitat i vaig haver de trucar i ho vaig fer-ho. Es necessita... clar, potser hi ha gent que no té temps o que no... Però si tu t'estàs al costat d'una persona que pateix i veus que la pots ajudar, no és de seguida. Per això... Les notícies flash no tinc massa temps jo, perquè com que sempre trobo persones a prop que hi ha, doncs ja vaig fent aquestes, que són les que puc fer. Les altres no vull martiritzar-me.
El dia a dia és difícil? És a dir, segurament vostè ens explicava fa un moment tot el que ha après o tot el que li ha portat aquesta vivència, però el dia a dia també és feixuc en alguns moments?
A vegades pots tenir coses que dius, home, què t'ha passat? O sigui, jo els estius últims vaig tenir, a més de tenir-los amb ells, això no surt amb res en la novel·la, perquè molta gent es pensa que he novel·lat el que m'ha passat a mi. Vaig tenir la meva mare, que va estar molt greu, en realitat va morir perquè tenia un càncer limfàtic, i quan van arribar a ells, una reacció que va ser de la nena, em va dir, jo vinc d'un país que tots estan malalts, no et pensis que he vingut a cuidar la teva mare, i això em va disgustar força. Doncs no feia ni 3 dies d'això que estaven tots dos en l'habitació de la meva mare, i el nen, que era superhàbil amb la bicicleta i tot, anava a pas de formiga per acompanyar-la donant la volta a l'illa de les cases del carrer. Amb uns lligams amb ells, i ella no us preocupeu, i els hi començava que jo també sigo un mestre, i els anava explicant, si un cas no enteneu alguna cosa que la Rosa Maria no us acaba d'explicar bé, veniu aquí i ho repassarem, i farem cal·ligrafia, i farem d'això. O sigui, que moltes vegades coses que pots dir, ostres, que s'han cregut, venen aquí i ara ens posaran aquí el d'això, encara gràcies. Un altre estiu em vaig trencar el fèmur, i bé... tenia una persona que m'ajudava i em van venir una altra vegada amb mi dient que tu ets la mare que ens has acollit, ets tu que ens has de portar en els llocs que els portava d'estiu perquè anessin a natació.
Clar, ells esperaven això, ells sí, venien
sí,
amb aquesta idea.
Aquesta altra senyora que d'això. I després es van fer molt amics amb aquesta altra persona que es diu Esperança precisament i també... Bé, no sé, heu estat parlant vosaltres de la paraula diferències entre caritat i solidaritat. Una de les coses que vaig triar molt també a l'hora de fer la novel·la, perquè el 2007 sí que és veritat que vam anar a Ucraïna i ja hi vaig anar-hi amb la idea del que em demanaven, que em parlés, que expliqués què havia passat en aquest país. I la Nàdia va estar molt disposada a traduir tot el que em deien i ens vam ficar en hospitals, ens vam ficar... Més que res em vaig ficar en hospitals, em vaig ficar en esglésies, en biblioteques, vaig fer amistats amb d'això, i vam fer tot el camí de la novel·la que jo pensava escriure, que anava des de Kiev fins a Polònia, els principals pobles, i com en realitat doncs, aquesta noia que jo volia, que em semblava que n'hi havia moltes de noies joves amb bebès que s'escaparien, i més ara, havent-hi guerra, doncs, per on t'hauria de passar, per on te la podrien acollir i quina seria la seva sortida cap a Polònia. No?
Per tant, va fer d'alguna manera aquesta, la ruta que vostè ja projectava que faria el seu personatge
Exactament.
A la novel·la.
Exactament. Ho feia d'una manera semblant a com m'envia... O sigui, jo m'havia anat amarant de les seves històries a mesura que els havia tingut al costat. Hi ha unes coses prioritàries que tens un nen que no sap parlar, que ha de menjar, que ha de riure, que ha de ser feliç, que s'ha de passar un estiu aquí tan meravellós que quan arribin a la seva terra no és que avorreixi la seva terra, però sí que li serveixi per creure que hi ha coses bones i que podrà sortir-se'n. Però al mateix temps, doncs, ha de recordar d'on te ve, de quin país és. I això, per això vaig fent com una escapada, un viatge, com, no sé, no és el sol en la carretera, però sí que és ell amb el seu bebè i anar fent flaixos de què ha sigut la seva història, perquè ella vol tornar al seu país, però perquè se'n va, no?
Sempre. I aquest doble joc, no?, d'alguna manera, de no voler
en realitat,
abandonar les arrels, però també poder veure que hi ha més realitats que no pas la pròpia que s'ha viscut i que en aquells moments ha estat molt dura, no?
Sí, sí, per això et dic que és... Per una part és difícil, però per l'altra part és bonic i és maco perquè és viure.
Anem a veure també, des de l'opinió del carrer, que ens han proposat avui els nostres col·laboradors del Centre de Dia de Sant Andreu, de Barcelona.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Quines accions podem fer per a ser solidaris?
Pues no sé, ajudar el que no pot, ajudar-nos entre tots.
Ajudar-nos mútuament uns a altres.
Doncs moltíssimes. Donar roba, donar menjar, donar sang. Aviam, qui no pot donar diners, pues pot donar altres coses.
No sé, preocupar-nos una miqueta més per la persona que tens al costat, cadascú en el seu àmbit que tingui.
Compartir activitats en grups com les de ustedes, no? En les que solidàriamente cooperan para ayudarse los unos a los otros. Centros de días, la solidaridad también se puede también dar a partir de las ayudas o cooperaciones que se presentan en estas asociaciones, en plataformas.
Si una persona que tú ves al carrer te gana, pues le puedes donar algo de menjar.
Si te fred, le puedes donar roba.
Si no te lloc para dormir, pues le puedes donar un sostre. El que está en la nuestra mà.
Això és el que ens deien des de Sant Andreu de Barcelona. Algun comentari d'això que ens explicaven?
Doncs que això és una manera de començar. Però un cop els has mirat als ulls i veus que en aquell negret que li has donat una tassa de Colacao i t'ha vingut ganes de riure perquè dius jo soy aquell negrito i mira, li has donat la tassa del Colacao, no? Doncs dius, ostres, pobre, si segurament és una persona a la mar de maca. Potser aquí en el jardí tens alguna cosa per fer i potser d'això. I acabes que, no sé, potser et ve un altre diumenge a tornar a demanar ajuda i un altre dia a esmorzar. I, en realitat, aquests lligams faran que...
El vincle
que parla el petit príncep de quan hi ha...
Anant més enllà...
La confiança de la guineu i el petit príncep que...
O sigui, que darrere del gest hi hagi, es vagi creant aquest vincle.
Sí, sí.
Escoltem el contacte i després l'Esteve ens hi posa cullerada.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
Esteve, què ens hi afegeixes? Que tinguis temps de dir allò que després dius, que si no tallo...
A veure, no, mira...
Que, que ho puguem entendre, tranquil·lament. Sí, no, tranquil·lament.
Ja articularé.
Vinga.
Ahir, abans d'ahir, llegia en el diari que cada any un holocaust i mig de morts, l'Holocaust es refereix a l'extinció de jueus a la Segona Guerra Mundial, que abans...
No sé quants van ser, però déu-n'hi-do.
No, 6.000, 6 milions, no sé quant. Cada any, de gana, de fam en el món, moren un holocaust i mig de morts.
De fam.
De fam, de fam.
De fam sol.
De fam. Com si haguessin multiplicat la salvatjada contra els jueus, doncs cada any un holocaust i mig. Clar, això fa esfereir.
Quin punt de partida, que ens fas, Esteve.
Sí, fort, fort. No, perquè l'altre dia hi havia un article també del Salvador Cardús, que és molt agut en els seus comentaris, em sembla que era l'ara, que, esclar, reflexionava sobre per què ens impacten certs esdeveniments luctuosos, l'avió que es va estavellar, aquests fets, aquells del Boro Harak, com es diu, aquestes mortaldats de la... Bueno, perquè, home, perquè, esclar, la distància... La proximitat crea uns lligams que la distància... Doncs, clar, o sigui, em moren 10.000 a no sé on i dius... escolta, es moren... A veure, 150 a l'avió, que molts dels quals són d'aquí... Escolta, és una... Sí, sí, clar, perquè, perquè no els coneixes, perquè te'ls veus lluny, perquè, clar, si has mort una persona, un veí teu, un fill, un familiar, ho sents immensament més que un holocaust i mig de morts de fam a l'any. Estem fets així, estem fets de proximitat.
Deu haver-hi una part també de supervivència mental, que potser no, no aguantaríem tota aquesta informació contínuament, no?
Si la persona a qui es mor la parella, a qui es mor un fill, a qui es mor un pare, patís 50.000 vegades més, clar, arriba...
Seria insuportable.
Es defensa, la naturalesa humana es defensa... perquè diu que no el conec... clar, sí, sí, ens deixin diferents, no? Ens deixin diferents. Llavors, a veure, tu, quan em vulguis tallar, em talles, eh? Per exemple, patir, ve d'una paraula llatina, patior, que vol dir, fixa't, rebre, experimentar, sentir. De la meva família de passió. La passió és el revés de l'acció. L'acció fa, la passió rep. El passiu és el que rep, no el que no fa res. I compadir és compassió, experimentar juntament amb l'altre. Compadir és sentir en mi els sentiments que experimenta un altre. Compadir, experimento. I si mirem la paraula simpatia, que sembla que no té res a veure, veiem que s'ha formada de la mateixa manera. Passa que simpatia ve del grec, sin, pathos, i compassió... ve del llatí, però volen dir exactament el mateix. La composició de la paraula és la mateixa, una preposició i un nom, un substantiu, que vol dir experimentar, rebre. Simpatitzem amb els qui senten de manera semblant a nosaltres. I per això els podem compadir. Tenim sentiments semblants, ens hi sentim a prop. O sigui, l'altre és humà com jo, és sensible, té sentits... té sensibilitat com jo, no? Per això fa un temps que s'ha posat també de moda, a veure, la paraula empatia, que s'hi acosta, no?
El no arriba és... tant.
Home, en vol dir a dintre, sin vol dir em, experimentar conjuntament amb l'altre, i empatia vol dir experimentar a dins de l'altre. Com si diguéssim, ens col·loquem dins la pell de l'altre per tal d'experimentar el que ell experimenta. Tant la compassió, la simpatia, són paraules molt germanes. No podem compadir si no som capaços de ficar-nos dins la pell de l'altre. I després de tot el que ens ha dit la Rosa Maria fins ara, és evident que quan diem aquesta persona està patint, aquesta persona necessita qui l'ajudi, aquesta persona té unes carències, té unes necessitats, té una sensibilitat com jo que la fa patir, clar, es dispara, s'hauria de disparar l'afany de solidaritat, d'ajuda. Abans dèiem això de donar la caritat, Jo hi ha una frase que m'agrada, i no la tinc escrita per algun lloc, que potser l'he dit a vegades aquí a la ràdio. Podem donar temps, que és el més difícil de tot. Podem donar afecte, podem donar... I, si no tenim res més per donar, podem donar diners. L'ordre hauria de ser, que és el més fàcil, no? El més fàcil. Hi havia un delegat econòmic del Bisbat de Barcelona, que em sembla que ja es mor fa anys, que deia, el cor, quan surt, passa per la cartera. Però quan surt el cor, bueno, doncs, clar, a sobre del cor hi trobem la cartera. Però, clar... A veure, si no surt del cor, a la cartera, mira, el camí em sobra i ja està, no? O sigui que, no sé, em sembla que aquest sentit de la compassió és el que, en el cas de la Rosa Maria, i molta gent que diem, ostres, són admirables, no? Però quina feina, ens avergonyim. Els altres, els que no som capaços d'això, ens avergonyim.
Ens qüestiona. Ens interroguen. Són experiències que ens interroguen. No?
I que ens diu, escolta, fes alguna cosa, tu no faràs com ells. No, perquè som una merdeta. Però escolta, alguna coseta podem fer, no? I si no podem fer res més, doncs 50 euros.
I que ajuden molt. Home, ben sí, canalitzats, i que ben canalitzats ajuden molt.
No dic jo que i tant que sí.
El que passa que no ens transforma de la mateixa manera,
clar,
tampoc, no?
Clar. No, sobretot no traiem una cosa de la qual no ens podrem recuperar mai, que és el temps. No?
Els de diners ens podem tornar a recuperar.
Clar,
però
i temps, tot,
no.
Això, la salut... Temps,
no. I a la ràdio sabem molt d'això del temps.
Sí, és veritat, anem escassos.
Ho has pogut dir tot, Esteve?
Sí, sí, sí.
Ho has pogut dir tot. Sí, vinga, bueno, avui no m'estiraràs les orelles
si
a la cava.
Si més coses,
no,
eh?
Ja està bé, no, perquè si no serà el Jordi el que em dirà ep, que no m'has deixat temps avui. Publicitat, i escoltem també el nostre col·laborador, el Jordi, que ens hi diu tot això d'avui.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Doncs el Jordi, ràpidament ja, perquè avui quasi que no t'hem sentit en cap moment.
He estat escoltant, viatjant.
Però hi eres, eh? Sí, hi eres. Soc, vinga, soc. Doncs va.
Estava abstret.
Sí. Abstret, vinga. Estava.
Esteve, escoltant-te dona unes ganes d'estudiar filologia, tu. I avui que el tinc a prop, que no ens veuen els oients, que el tinc molt a prop, més encara. Escolta, us passejo pel meu punt de partida, vale? Jo sóc dels que pensa que molts noms de carrers, d'avingudes, de places de la teva ciutat o el poble tindrien que dur el nom de la senyora Pepita, de la senyora Maria, del senyor Manel, de la senyora Núria. Afegit, aquests artistes, aquests reis o aquests polítics o escriptors, no?, que hi han hagut i que han fet la seva cullerada a la vida i el seu aportació, no? Hi ha moltíssima gent que no té visibilitat, que tindria que tenir també un reconeixement social, perquè els seus petits...
Per la seva tasca, exacte, moltes vegades molt anònima i molt important.
Això ho tenia
que també,
començar,
no?,
per aquest punt de partida. Som-hi. Per créixer, no?, per desenvolupar-nos com a persones, i m'encanta aquesta expressió, hem d'explorar. Ens hem de convertir en exploradors. Llavors, un fet que viu un explorador és que això que entenem com a món és molt gran. Hem d'adonar-nos, no?, que és molt gran, i som molts, molta gent. Gent amb circumstàncies, gent amb diferències. Llavors, penso que practicar la solidaritat ens connecta amb el nostre explorador que portem a dins, a obrir-nos. Explorant els altres ens ajuda a aprendre a observar-nos d'una manera diferent. On vull anar? Fixeu-vos. Ser explorador ens pot donar aquests aprenentatges, aquesta vivència de sentir la solidaritat. Però per ser exploradors de la solidaritat, què ens cal? Mira, tres cosetes us dic.
Vinga, la primera cosa.
Apertura. No sóc al centre del món. No creure que allò que em passa és el problema mundial número 1, exclusiu de tot el món. No, que això no està renyit amb que un es cultivi, es cuidi, creixi. No està renyit. Dos, creure en les persones. Creiem en la medicina, creiem en la tecnologia, en la ciència. Iep, no oblidem quins són aquests agents, els protagonistes de la vida, les persones. Hem de creure, hem de donar aquest mereixement de la dignitat, de l'educació, de l'amor i un escenari de vida sa a moltes persones que hi ha en el món. I la tercera, home, un bon explorador ha d'agafar una bona motxilla.
Això sí.
Llavors, plena de valor, de flexibilitat, de desitjos, d'empatia, d'energia i ganes d'explorar i, com a no, amor cap allò humà.
Pocs objectes i molts valors.
Exacte, sí senyor, que no pesen tant.
No pesen tant.
Integrats, no pesen tant.
Es pot caminar més lluny, no pesen tant, però pesen més.
Pesen més.
Ja veus, Rosa Maria, que aquí, de jocs de paraules, no ens fem curs, eh?
No, en realitat és...
Ràpidament, vinga.
Sí, doncs dir això, que els personatges de la meva novel·la també van ser triats. Irina vol dir buscadora de la pau i de la llibertat, val? I que amb una novel·la jo pretenia que es descobrissin els drets humans, que moltes vegades amb assaig o amb altres tipus de lectura o amb llibres de ciència o així veus una altra cosa diferent però no t'identifiques, i que aquí on vas, Irina, podreu veure que hi ha moltes oportunitats de comparar el que passa a Ucraïna amb el que passa a Catalunya. Ells han viscut la independència molts anys abans, encara que no ens l'hagin posat d'exemple. El 91 es la van donar, es creu, molta gent, gràcies a la desgràcia de Txernòbil. Perquè és molt fort el que representa això.
Una pregunta que m'havia quedat en el tinter era justament per què ho havien novel·lat en lloc de fer-ho amb assaig, i ens ho acaba justament de respondre. I amb això ja acabem. Avui ens quedem sense resum, però crec que tot això que ha anat sortint cadascú podrà fer el nostre propi resum. Rosa Maria Pascual, autora d'aquesta novel·la, On vas, Irina, a partir de l'experiència d'haver acollit durant anys fills i mare d'una família ucraïnesa que havia patit la tragèdia de Txernòbil. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Un llibre que podeu trobar a l'editorial Gregal.
A totes les llibreries.
Sí, però editat, tens raó. Editat per l'editorial Gregal, per si algú busca referència. Esteve Pujol, moltes gràcies. Jordi,
dimecres més.
Jordi,
Jordi Carretero, Jordi Casado, tots els Jordis haguts i per haver. Adéu-siau, tornarem a ser aquí de cap i de nou.